Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix hi ha 15 graus a la ciutat de Barcelona, també a Tarragona. A Girona n'hi ha 12. I a Lleida també 12 graus, en canvi els termòmetres a Falset en marquen 10 i al nord de Catalunya, concretament a Puigcerdà, tenen 5 graus. Per tant, hi ha ambient de tardor. Abrigueu-vos avui, que ja es nota que hem canviat d'estació, i paraigües ben a prop aquest matí, que està plovent a molts indrets. Ara us ho expliquem amb detall. Avui és dilluns, és 4 d'octubre.
El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dilluns que comença amb tres noms propis. El primer, evidentment, el de Carles Puigdemont. Avui torna a declarar davant de la justícia italiana. La seva defensa està convençuda que els italians arxivaran el cas o que ho deixaran tot en mans del pronunciament final de la justícia europea sobre la immunitat de l'expresident i ara eurodiputat. Totes les mirades polítiques estan clavades en Sàsser. Una victòria de Puigdemont donaria aire a Junts per Catalunya i seria una bona plantofada una altra vegada a la justícia espanyola, a Llarena i al Suprem. Una extradició de l'expresident seria llegida com una victòria del Suprem, com una derrota de l'independentisme, però també, sobretot, com un cop a Pedro Sánchez. La decisió de la justícia italiana, la que sigui, no serà políticament innocua. En parlarem aquest matí amb Elsa Artadi, que és portaveu de Junts per Catalunya, diputada al Parlament per aquesta formació i la seva líder a l'Ajuntament de Barcelona. El segon protagonista és Pablo Casado, exhibició de múscul a València aquest diumenge per tancar una convenció que ha durat una setmana i que li ha servit per virar una mica més cap a la dreta. A sot de l'independentisme, també de Sánchez, Casado comença aquesta conquesta del centre-dreta, de la dreta i de l'ultradreta. L'objectiu és la Moncloa. Esclar, veurem si el temps li acaba donant aquest premi. De moment tanca una setmana de madura a Puigdemont, a Sánchez, al Papa, a través d'un Ayuso a qui no desautoritzat i que deixa aquella fotografia amb Sarkozy. Li va voler donar tota la força i tota la potència perquè l'expresident francès va dir allò que Espanya era una i unida. Llàstima que l'endemà Sarkozy era condemnat a un any de presó. I finalment Pep Guardiola, segons una investigació periodística que avui publica El País, el 2012 va regularitzar quasi mig milió d'euros gràcies a una amnistia, ho recordareu, decretada pel govern de Rajoy. Eren diners que tenien un compte a Andorra mentre entrenava el Barça. No hi ha delicte, va pagar, però li queda ara la pena de l'escarni públic. Un escarni que haurà de passar amb Carlo Ancelotti, amb Elton John, amb Shakira, amb Julio Iglesias i una llarga llista. Una llista que inclou també líders polítics com Putin o Tony Blair. No entraré en recordar que els serveis públics tots depenen dels impostos que acabem pagant. Tots plegats, només una reflexió. Quan tens molt, quan tens tant, cal? Va, posem el dia en solfa i comencem, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. Un temps que està remogut, un cop d'ull al cel. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Ambient de típica tardor el que tindrem avui arreu de Catalunya amb pluges que ens acompanyaran fins a mig matí a la meitat est i nord de Catalunya, sobretot comarques de Barcelona, Girona Nord, de Tarragona i també Pirineu i Prepirineu. En canvi, a la resta, obertura de clarianes. Temperatures màximes avui que no passaran dels 17 a 21 o 22 graus les més altes. Per tant, ja ambient més de tardor i, a més, amb el pas de les hores ja entrarà i es reforçarà el vent del nord-oest i del nord als extrems de la costa. De cara a la tarda, únicament algun ruixat dispers cap a les comarques del Pirineu amb neu per damunt dels 2.000 metres.
Gràcies, Jordi. Sapiguem ara què us trobareu al volant, si heu d'agafar el cotxe o ja esteu al cotxe. Des del RAC, Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia. Doncs avui la pluja que afecta a la xarxa viària provoca retencions en totes les vies d'entrada a Barcelona. Per exemple, la C31 amb retencions des de Montgat fins a l'entrada del Nus del Besòs, i això també afecta la C32 venint des de Premià de Mar amb trànsit dens fins a aquest enllaç amb la C31. També retencions importants a la C58 amb aturades des de Terrassa fins a Sabadell i també des de Cerdanyola fins al Nus de la Trinitat en tots dos sentits de la marxa. L'AP7 que també va carregada en diversos trams en sentit sud, per exemple 5 quilòmetres a l'altura del Montmeló, també 8-9 quilòmetres fins al Nus del Papiol. La C16 que també va carregada 4-5 quilòmetres a l'altura de la Floresta per entrar pels túnels de Vallvidrera, i també hi ha retencions importants a la C-17. Ara mateix són 13 quilòmetres en sentit sud des de l'Ametlla del Vallès fins a Paret, i també retencions pel Baix el Llobregat a totes les vies, a la C-31 des de l'aeroport del Prat, també la A-2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà, la C-32 amb 5 quilòmetres a l'altura de Sant Boi, i la D-23 des del Papiol fins a Esplugues i les Rondes, també amb molta congestió, més de l'habitual en tots els sentits de la marxa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand, i tornem d'aquí a mitja hora. Encara no, paciència si esteu al volant i també si esteu al transport públic, en aquest cas a Renfe Rodalies, perquè torna a ser una jornada de vaga. Ara hi anem, són les 8 i 5 minuts i aquests són els titulars d'aquest dilluns. Nova jornada de vaga a Renfe convocada avui fins les 9 del matí. S'estan repetint els problemes. Només es compleixen un 60% dels serveis mínims i s'han cancel·lat una trentena de trens. Renfe, que ja ha tirat endavant 31 sancions pel que va passar la setmana passada, ha enviat la comunicació de serveis mínims als maquinistes per 3 vies diferents per garantir que tots els que havien de treballar la rebien, però la companyia assegura que n'hi ha que avui no s'han presentat a la feina.
Traeremos a Puigdemont al Tribunal Supremo aunque tengamos que viajar hasta el último país de Europa para exigir respeto a nuestra justicia. Ya está bien de impunidad con los golpistas.
I aquest era Pablo Casado en la convenció del PP, bany de masses que s'ha fet a València, on assegurava coses com aquesta, hores abans que Carles Puigdemont hagués de comparèixer avui. Ho farà aquest matí davant de la justícia italiana. El Tribunal d'Apel·lacions de Sassà de Sardenya ha de decidir si extradeix l'expresident a Espanya, com reclama des del Tribunal Suprem el jutge Llarena. Julio Iglesias, Elton John, Shakira, Guardiola o Corina estan entre els noms que tenen o han tingut diners en paradisos fiscals. Ho revela la investigació als papers de Pandora publicada avui pel diari El País. Segons aquest diari, Hisenda assegura que perseguirà el frau fiscal i que investigarà els casos que s'han publicat. I aquest dilluns la llum marcarà un nou rècord i atenció amb l'IPC, que també es pot disparar. L'augment de preu de les matèries primeres i dels principals combustibles ho pot encarir tot. Els experts alerten que l'IPC podria arribar a situar-se per sobre del 5%, la qual cosa seria la taxa més alta de tot el segle XXI. Maria Jesús Fernández és economista.
La taxa se reduce y, por lo tanto, la porción que cada uno recibe, pues se reduce. Si hay un grupo que quiera mantener su porción igual que la que tenía antes, pues será a costa de reducir todavía más la porción del resto, ¿no?
I aquest cap de setmana ha sigut el primer en un mes sense grans retencions en la tornada aquest diumenge a les carreteres, però ha estat un mal cap de setmana pel que fa als accidents. Han mort 3 persones, que eleven a 101 les morts a les carreteres catalanes aquest any. I als esports, l'Espanyol guanya el Real Madrid per 2-1. Els blancs encadenen 2 derrotes seguides, però mantenen el liderat a la Lliga, empatats amb l'Atlético, que va guanyar el Barça, que és 9è, a 5 punts del Real Madrid.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc, si compreu el diari o el llegiu en la seva versió digital, val la pena que us ho toreu en algunes informacions. Espanya és el primer país de la Unió Europea que té menys treballadors de 65 anys. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Només un 2,7% de persones d'aquest grup d'edat treballaven l'any 2020, menys de la meitat que la mitjana europea. En canvi, és un dels països que tenen més atur juvenil. Ho detalla Júlia Manresa al diari Ara.
I les noves restriccions de mobilitat a Barcelona s'ajornen almenys fins l'any 2023.
De moment, l'Ajuntament de la ciutat no té previst endurir les condicions d'accés a la zona de baixes emissions. D'aquesta manera, els vehicles amb etiqueta groga podran entrar a Barcelona més enllà del 2022, ho explica Clara Blanchard al País.
I la crisi mundial de subministraments fa perillar el Black Friday i també la campanya de Nadal.
La falta d'estocs i el retard en les entregues amenacen el sector tecnològic, tèxtil i el de les joguines. La crisi ha arribat pel tancament dels ports i per l'estricta política a la Xina per evitar contagis de coronavirus. Ho escriu Pilar Blázquez de La Vanguardia.
Al matí a Ràdio Estel. L'actualitat que t'acompanya.
Carles Puigdemont declara aquest matí davant del Tribunal d'Apel·lacions de Sassà de Sardenya. Ho farà a partir de les 11. Aquest tribunal haurà de decidir si obre un procés d'extradició a Espanya per l'expresident i ara eurodiputat. Puigdemont està citat d'aquí a 3 hores i el seu equip jurídic està convençut que Itàlia arxivarà la seva causa. A més, el Tribunal General de la Unió ha de resoldre la petició de mesures cautelars que ha demanat Puigdemont. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. La mesura obligarà les parts a pronunciar-se sobre què fer amb la immunitat de Puigdemont, que és el que ha de resoldre aquest Tribunal de Luxemburg. Això obligarà, per tant, el Parlament Europeu a pronunciar-se després que l'advocacia de l'Estat hagués assegurat que l'euroordre estava suspesa i que ara Llarena asseguri que mai ho va ordenar, com ha exposat en la documentació que ha fet arribar a la justícia italiana demanant l'extradició de Puigdemont.
Aquest matí en parlarem abastament. També, just abans de les 9, parlarem d'aquesta qüestió amb Bel Sartadi, que és portaveu de Junts per Catalunya. També li demanarem, per aquestes declaracions que escoltàvem fa uns minuts de Pablo Casado, declaracions d'aquest diumenge en les quals assegura que ell farà tot el possible perquè Puigdemont acabi a Espanya i jutjat pel Tribunal Suprem.
Ahora que se cumplen 4 años del 1 de octubre, hicimos lo que teníamos que hacer entonces y lo haremos porque tendremos que hacerlo si ellos lo vuelven a hacer. No habrá más concesiones a nadie y además lo haremos con firmeza y con duración. Y una cosa más, traeremos a Puigdemont al Tribunal Supremo aunque tengamos que viajar hasta el último país de Europa para exigir respeto a nuestra justicia. Ya está bien de impunidad con los golpistas.
Paraules de Pablo Casado en la cloenda de la Convenció dels Populars que s'ha fet a València. També ha anunciat mà dura contra l'independentisme mitjançant el que ha anomenat el constitucionalisme militant.
El líder dels populars ha assegurat que en convertirà en delicte la convocatòria de referèndums, la rebel·lió sense violència i prohibirà els indults als condemnats per sedició. També ha promès que eliminarà la propaganda independentista als mitjans públics, canviant la llei audiovisual.
Una convenció que ha estat criticada i durament pel PSOE. Adriana Lastra assegura que la formació de Pablo Casado ha quedat ben retratada davant dels espanyols i també del món. Escoltem la vicesecretària general del PSOE.
Han dedicado su convención a anunciar que recortarán las pensiones si gobiernan, a insultar a los países hermanos de Latinoamérica, a los ecologistas, a las feministas, por supuesto, a los sindicatos, a los trabajadores y hasta al Papa. No les ha quedado nadie, no les ha quedado nadie.
Tot això al cap de setmana que ha fet 4 anys tant de l'1 d'octubre com de l'aturada de país que es va fer el dia 3 del 2017. Aquest diumenge l'han reivindicat en una manifestació pel centre de Barcelona unes 3.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana.
Hi havia diversos actes en municipis de tot el país. La manifestació de Barcelona ha estat organitzada per l'ANC i la plataforma 3 d'octubre. Des de la junta directiva d'Òmnium, Xavier Antic ha demanat que no s'abandoni l'esperit de l'1 d'octubre.
Deixeu-me afegir només que només ho aconseguirem si no abandonem el llegat de l'1 i del 3 d'octubre. I per això no tolerarem que es malbarati el llegat de l'1 i del 3 d'octubre i exigim que quedi fora de les dinàmiques partidistes. La conquesta col·lectiva de l'1 i el 3 d'octubre va ser la conquesta de tot un poble.
I a Girona, una vintena de persones s'han concentrat per cremar fotos de Felip VI i una bandera espanyola per protestar contra el discurs que va fer el monarca el 3 d'octubre del 17 i que qualifiquen com en contra de la ciutadania de Catalunya.
Els assistents han cridat consignes en contra del rei i la repressió. També s'ha llegit un manifest on es denunciava les paraules de Felip VI i el feia responsable de la repressió dels últims anys a Catalunya.
Nova jornada de vaga i nous problemes a Rodalies de Renfe. La companyia assegura que només s'estan complint el 60% dels serveis mínims, que hi ha 24 trens que han hagut de ser cancel·lats, tot plegat perquè hi ha maquinistes que haurien tornat a no presentar-se a la feina per complir amb els serveis mínims.
De fet, ja estan oberts 31 expedients a maquinistes per faltes molt greus, la qual cosa suposa sancions que poden anar des de la suspensió de 5 dies de sou i feina fins a l'acomiadament. Però avui s'hauria repetit l'absentisme, tot i que Renfe ha reforçat les maneres d'enviar notificacions als treballadors. Ho ha fet per correu electrònic, burofax i de manera personal, en mà. Avui, però, torna a haver-hi trens aturats i a retards en els serveis.
Una jornada de vaga que està convocada avui a Renfe fins d'aquí a 3:15, al punt de les 9 del matí. Avui el preu de la llum se situarà de mitjana als 186 euros al megawatt hora. Això suposa una pujada del 67% respecte d'ahir i marca un nou rècord. És el dilluns més car de la història, però atenció, perquè vinculat a aquest encariment, els experts preveuen pujada rècord també de l'IPC a finals d'aquest any. De fet, calculen que podria arribar a situar-se per sobre del 5%. la qual cosa seria la taxa més alta de tot el segle XXI. Perquè ens en fem una idea, el més alt fins ara havia estat el 2,61% a principis de l'any 2000. Els experts atribueixen aquest encariment a l'escalada de preus tant de l'electricitat com també dels combustibles als últims mesos.
Afirmen que cal tenir en compte també els futurs efectes que tindran l'increment de preu de matèries primeres, com ara metalls, derivats del plàstic, com el petroli o materials per a la construcció, que són un dels productes que l'Estat ha d'importar, ja que no és un país productor. L'economista María Jesús Fernández assenyala que aquesta situació fa que sigui un factor extern el que provoca l'increment de preus i que, per tant, això provoca un empobriment per tot el país.
Subir l'IPC, però no solament significa que suba l'IPC i que se reduzca la capacitat adquisitiva dels hogares, significa també que se reducen, que augmenten los costes para las empresas y se reducen los márgenes empresariales. Es decir, todo el mundo, la tarta se reduce, la economía, la tarta se reduce y, por lo tanto, la porción que cada uno recibe, pues se reduce. Y si queremos, si hay un grupo que quiera mantener su porción igual que la que tenía antes, pues será a costa de reducir todavía más la porción del resto, ¿no?
Tot i aquest increment de l'IPC aquest any i principis del que ve, els experts confien que s'estabilitzarà a partir de la segona meitat del 2022, però mentre això no passi, el professor d'Economia i Empresa de la UOC, Josep Lladós, assenyala algunes de les mesures que es podrien aplicar per compensar la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies que són més vulnerables.
El que sí es pot fer és reduir l'impacte distributiu. En la mesura que això afecta sobretot les famílies de menys recursos, és el moment de treure bonus socials, de treure compensacions, de treure deduccions i d'evidentment doncs facilitar un canvi en el càlcul de les tarifes, sobretot per a les famílies més necessitades. Mm-hmm. Jo crec que és la millor. Perquè a més les famílies molt necessitades són les que patiran més aquest augment d'inflació i més són les que tenen menys capacitat per renegociar un augment salarial.
Més coses, l'expresident Artur Mas s'assuma a la moda dels podcasts.
És una mica aquesta reflexió que em porta doncs, a voler-la contrastar amb una persona com tu. No? És a dir, fins a quin punt, sí, a través de la paraula d'un polític cal sempre dir allò dels testimonis i no en judicis, no?
Sí, sí, tota
vostè
la veritat.
Promet dir tota la, sí, sí, dir la veritat, tota la veritat i res més que la veritat. Això val, no?
Home, jo crec, a veure, jo et dono una opinió absolutament personal, gairebé dia de ciutadà, eh? Jo crec que hem de distingir entre veritat i promeses. És a dir, en la crítica de sempre prometeu i no compliu, sí, jo crec que això és molt més corregible que el de la veritat, que és molt més delicat.
Aquest és l'expresident Mas conversant amb l'escriptor Sergi Pàmies en aquest primer capítol d'una sèrie de videopodcast que ha llançat l'expresident amb l'objectiu de revertir, assegurar el descrèdit de la política.
Es titula A favor de la política. En els diferents episodis, Mas conversarà amb persones com l'exlíder de la CUP, David Fernández, la periodista Anna Pastor o el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Pedrós. El primer capítol ja s'ha estrenat. En aquest, l'expresident conversa amb l'escriptor Sergi Pàmies i reflexionen sobre la relació entre la paraula i la política.
Passant 3 minuts d'un quart de 9 del matí, una part del con principal del volcà Cumbre Vieja s'ha esfondrat després que ho fes també un dels cons secundaris. La conseqüència és que ara surt més lava i més fluida del volcà de la Palma. Pedro Sánchez s'ha desplaçat per tercera vegada a l'illa i ha anunciat un nou paquet d'ajudes per la reconstrucció de la Palma.
El próximo martes el Consejo de Ministros va a aprobar un paquete de medidas muy potente desde el punto de vista de la reconstrucción de infraestructuras, de la respuesta al problema del suministro del agua, también de empleo, también de agricultura, también desde el punto de vista del sector turístico, también desde el punto de vista de los beneficios fiscales.
El pla de reconstrucció serà de 206 milions d'euros.
Ja fa dues setmanes que el volcà de la Palma es va activar i encara continua en erupció. La lava ja cobreix més de 400 hectàrees de terreny. Ha destruït més de 1.000 edificis, la majoria d'ells habitatges. El govern canari recomana a les persones de l'illa que utilitzin mascaretes i protecció pels ulls.
600 espanyols i 25 líders mundials tenen o han tingut diners en paradisos fiscals, ho revela una investigació publicada avui per El País, que anomenen els papers de Pandora. Pep Guardiola i Julio Iglesias hi apareixen. En el cas de Guardiola, mentre va ser entrenador del Barça, va tenir un compte corrent a Andorra que hauria regularitzat el 2012 amb l'amnistia fiscal de Montoro, quan governava Mariano Rajoy. Als papers de Pandora també hi ha molts noms rellevants internacionalment, com Vladimir Putin, Tony Blair, el rei de Jordània, Shakira o Elton John.
És una investigació feta per més de 600 periodistes de 117 països diferents. La diferència amb la primera entrega dels papers de Panamà, que només havien analitzat un sol bufet d'advocats, és que en aquesta ocasió han obtingut pràcticament 12 milions de documents de 14 despatxos diferents especialitzats en crear societats en paradisos fiscals.
Més coses d'aquest cap de setmana. 170 persones han sortit a protestar en la primera acció contra el soroll de l'aeròdrom a Sant Fruitós del Bages. Els veïns i veïnes han exigit a les administracions que prenguin mesures per reduir els sorolls i garantir el descans veïnal.
El col·lectiu també ha denunciat els efectes negatius per la salut, la contaminació ambiental que generen les avionetes. La manifestació l'ha organitzat la plataforma veïnal Recuperem el silenci al Bages. Ja són més de 250 socis que estan preparant noves accions de protesta pels propers mesos.
És hora de pujar al tren de la notícia Renfe.
Si vols conèixer tota la informació d'última hora de l'estat dels serveis de Rodalies de Catalunya, consulta-la a les apps i webs rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com o bé als telèfons d'informació 941 0041 i 912 320 320.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Repassem també alguns dels articles d'opinió que trobem als diaris d'aquest dilluns. L'Ara reclama seguir posant sobre la taula el futur de les pensions i el debat sobre l'edat de jubilació.
El diari apunta que les dades de l'Eurostat sobre l'edat de jubilació situen l'estat espanyol a la cua del continent pel que fa a treballadors sèniors. Es tendeix a pensar que és bo que els més grans no treballin perquè així deixen lloc als més joves perquè s'incorporin al mercat laboral. Però l'atur juvenil no es rebaixa i cada cop més persones cobren la pensió durant més anys. L'Ara remarca que el sistema de pensions, tal com està ara, és insostenible i que el problema no desapareixerà per art de màgia.
I Miquel Molina, de La Vanguardia, alerta que els experts auguren un negre Black Friday.
El director adjunt del diari apunta que els detractors d'aquest dia asseguraven que el Black Friday deixaria una infinitat de fàbriques tancades i d'acomiadaments a tot el planeta perquè la producció a baix cost es concentrava en països com la Xina. Molina escriu que en el confinament es va debatre molt sobre la urgència d'activar l'economia circular i promoure la producció local i que això no només hauria de quedar com un bon propòsit.
I Salvador Massip, pel periòdico, celebra que s'hagi creat un comitè científic independent per assessorar el govern català en tot el que fa referència a la pandèmia, però opina que s'hauria d'haver creat des de l'inici de la crisi.
El metge i investigador insisteix que no s'ha de baixar la guàrdia encara. Escriu que s'han d'aprofitar els moments de relativa calma, com els actuals, per planificar la resposta a possibles escenaris futurs abans que ens agafin a tots per sorpresa. Massip adverteix que no hem d'emmirar-nos amb l'estratègia del Regne Unit, on Boris Johnson va anunciar el Freedom Day el 19 de juliol i ara les xifres de contagis allà són 10 vegades superiors. El metge assenyala que encara queden molts reptes i es tracta de no repetir els mateixos errors.
8:22, més coses. Intercepten un jove de 15 anys conduint en contradirecció i drogat a Balaguer.
El jove ha estat denunciat per conduir sense carnet, sota els efectes de les drogues, va donar positiu en el test de detecció, i per conducció temerària. El menor ha estat entregat al seu pare i el vehicle, que va quedar sinistre, es va retirar de la via, ho explica el Segre.
La policia investiga una doble agressió amb arma blanca a Navarcles, al Bages.
L'agressió ha passat aquesta mateixa matinada i s'hauria produït en el marc d'un robatori en un habitatge. Dues persones han resultat ferides i han estat ingressades a l'hospital, ho explica el Regió 7.
I el pantà de Sau ha perdut un 45% de l'aigua.
Una de les peculiaritats del sistema d'embassaments de Sau, Susqueda i el Pasteral, que tots ells estan vinculats al riu Ter, és que permet jugar amb el nivell de l'aigua entre ells. Així mateix, l'Agència Catalana de l'Aigua exposa que a finals d'aquest estiu, i coincidint amb el pic del preu de l'energia elèctrica, s'ha traspassat aigua cap a Susqueda. Ho llegim al 9-9.
I ens fixem també en el que passa a Andorra. Espanya no vol dir quants diners li ha pagat al Principat per les 30.030 dosis de vacunes que va comprar de la Covid-19.
Segons l'Agència Espanyola de Medicaments, ho fa per protegir les relacions exteriors amb el Principat. Les autoritats espanyoles defensen que caldria el permís del govern andorrà per poder revelar la quantitat d'euros que Andorra ha pagat per les vacunes espanyoles, ho explica el diari d'Andorra.
I els apartaments turístics andorrans tardaran 2 o 3 anys en recuperar-se de la pandèmia.
La previsió per a l'hivern és que hi hagi un 15% menys de clients respecte a l'any anterior. El sector turístic andorrà està pendent de la implementació de la taxa turística i la valoren com una bona proposta, ja que les autoritats van deixar clar que el 100% de la recaptació aniria destinada al sector.
I coaccionar perquè un menor se sotmeti a la mutilació genital serà penat a Andorra.
La llei d'igualtat, que està actualment en tràmit parlamentari, introduirà un canvi al codi penal per tal que la coacció o incitació a un menor d'edat perquè se sotmeti a una mutilació genital o esterilització forçosa estigui penat amb entre 3 i 10 anys de presó. La modificació es farà a través d'una esmena presentada pel grup parlamentari demòcrata, ho explica el diari d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Vinga, ja anem amb els esports. L'Espanyol sorprèn i guanya el Real Madrid per 2-1. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. L'Espanyol ha començat guanyant amb un gol de Raúl de Tomàs al minut 17, que ha mantingut el marcador 1-0 fins al descans. Quan només havien passat 15 minuts de la segona part, Aleix Vidal ha firmat el segon gol dels pericos. Benzema ha retallat distàncies al minut 71, però això no ha estat suficient i la victòria ha estat pel conjunt blanquiblau, que se situa 13è a la classificació amb 9 punts. L'entrenador Vicente Moreno s'ha mostrat content per la victòria, però ha demanat tranquil·litat i tocar de peus a terra.
Que té molt de valor la victòria, perquè també sabem que a la nostra gent li fa il·lusió el poder guanyar un equip com el Madrid. Els propis jugadors jo crec que també, perquè no és algo que s'aconseguís tots els dies, i ahí estan les estadístiques. Però a partir d'ahí no deixen de ser 3 punts. Sabem que no han aconseguit res i que n'hi ha que seguir sumant, si no queda altra.
Tot i aquesta derrota, el Real Madrid segueix líder amb els mateixos punts que l'Atlético, que dissabte va guanyar contra el Barça.
De fet, malgrat la derrota de Blaugrana, que envia l'equip a la 9a posició, Koeman segueix sent entrenador del Barça. Joan Laporta va sortir dissabte al migdia dient que el tècnic neerlandès continuaria entrenant a les blaugranes, fos quin fos el resultat del partit.
I a la Lliga ACB, el Barça ha obtingut el seu quart triomf en 4 partits. Ha guanyat el Bilbao 84-68.
El primer quart ha estat molt igualat, però a partir del segon els blaugranes han accelerat. Nicola Mirotic ha fet 14 punts en només 15 minuts i Rocas Jokubaitis, 22. Aquesta victòria manté el Barça primer a la classificació.
La penya no ha tingut tanta sort, ha caigut en la seva segona visita davant del Gran Canària, 84-71.
Tot i anar guanyant el primer quart, els badalonins no han pogut evitar la reacció dels canaris ni amb l'actuació estel·lar de Guillem Vives, que va sumar ell sol 20 punts. Aquesta nit també ha jugat el bàsquet Manresa, que ha guanyat 74-67 al Baskonia.
I en motor, Marc Márquez s'emporta el Gran Premi de les Amèriques de MotoGP.
El català aconsegueix la segona victòria d'aquesta temporada després de dominar la cursa des de l'inici, tot i començar en tercera posició. Quartararo ha estat segon i Bagnaia tercer. Joan Mir ha estat 8è, Pol Espargaró 10è i Àlex Márquez 12è. Aleix Espargaró no ha pogut acabar la cursa després de patir una caiguda quan anava 12è.
I en hoquei patins, el Barça es col·loca líder en solitari després de vèncer a la pista del Reus.
Els blaugranes han signat un 3-8 gràcies a les dianes de Pau Bargalló i Joao Rodríguez en dues ocasions i de Matías Pascual, Ignacio Alabart, Elder Nunet i Nil Roca. Tot això en un partit que el Reus va començar guanyant i que va aconseguir empatar en dues ocasions.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
El Festival Petits Camaleons ha tancat la seva 10a edició aquest cap de setmana amb 6.000 assistents i més del 90% de les entrades venudes. D'aquesta manera, Sant Cugat del Vallès s'ha tornat a convertir en l'escenari d'aquest festival, per on durant 2 caps de setmana han passat artistes com Manel, Doctor Prats o Roba Estesa. I com sempre, música per arribar al punt de 9:15. Tal dia com avui, de fa 51 anys, el 4 d'octubre del 1970, va morir la cantant nord-americana Janis Joplin. Aquest és el seu Me amb Bobby McGee. Just before it rained, it rode us on the wind to New Orleans. I pulled my harpoon and my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Song that Javi knew, yeah.
matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí, avui és dilluns, és 4 d'octubre, el dia que ens acompanyaran en temps de tertúlia els periodistes Xavi Barrena, Sara González i Roger Pidacabanyes. Avui que Carles Puigdemont compareix davant la justícia italiana que ha de decidir si l'extradeix o no a Espanya. Avui entrevistarem a Elsa Artadi, portaveu de Junts per Catalunya, diputada al Parlament, líder d'aquesta formació a l'Ajuntament de Barcelona. Serà quan faltin pocs minuts per arribar al punt de les 9 d'aquí. A ben poca estona, avui és dilluns i aquests són els titulars més importants del dia. Nova jornada de vaga a Renfe convocada fins les 9 del matí. S'estan repetint els problemes. Només es compleixen el 60% dels serveis mínims i 24 trens com a mínim han hagut de ser cancel·lats. Renfe, que ja ha tirat endavant 31 sancions, ha enviat la comunicació de serveis mínims als maquinistes per 3 vies diferents per garantir que tots els que havien de treballar la rebien. Però la companyia assegura que avui n'hi ha que han tornat a no presentar-se a la feina. Carles Puigdemont compareix aquest dilluns davant la justícia italiana. El Tribunal d'Apel·lacions de Sàsser a Sardenya ha de decidir si inicia el procés per extradir l'expresident a Espanya, com reclama des del Suprem el jutge Llarena. Això l'endemà que Pablo Casado hagi tancat amb un bany de masses la convenció del PP, que torna a virar a la dreta i on Casado assegurava coses com aquesta.
Traeremos a Puigdemont al Tribunal Supremo aunque tengamos que viajar hasta el último país de Europa para exigir respeto a nuestra justicia. Ya está bien de impunidad con los golpistas.
En parlarem també, evidentment, en temps de tertúlia de tot el que va dir Pablo Casado en el tancament d'aquesta convenció del Partit Popular. Julio Iglesias, Elton John, Shakira, Guardiola o Corina estan entre els noms que tenen o que han tingut diners en paradisos fiscals. Ho revela la investigació Els papers de Pandora, publicada avui pel diari El País. Segons aquest diari, Hisenda adverteix que perseguirà el frau fiscal i que investigarà els casos que s'han publicat. Això un dilluns en què la llum tornarà a marcar un nou rècord, però atenció amb l'IPC, que també es pot acabar disparant. L'augment de preu de les matèries primeres i dels principals combustibles ho pot acabar encarint tot. Els experts alerten que l'IPC podria arribar a situar-se per sobre del 5% a l'acabar l'any, la qual cosa seria la taxa més alta del segle XXI. Maria Jesús Fernández és economista.
La tasa se reduce y por lo tanto la porción que cada uno recibe pues se reduce. Si hay un grupo que quiera mantener su porción igual que la que tenía antes, pues será a costa de reducir todavía más la porción del resto, ¿no?
Aquest cap de setmana ha sigut el primer en un mes sense grans retencions en la tornada del diumenge, però ha estat un mal cap de setmana pel que fa als accidents. Han mort 3 persones, que eleven a 101 els morts a les carreteres catalanes aquest any. I als esports, l'Espanyol guanya el Real Madrid 2-1. Els blancs han encadenat 2 derrotes seguides, mantenen però el liderat de la Lliga i són empatats amb l'Atlético, que dissabte va guanyar el Barça, que és 9è, a 5 punts del Real Madrid. Tanquem, com sempre a aquesta hora, els titulars amb el temps i amb el trànsit. Comencem mirant cap al cel. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, bon dia. Les pluges ens acompanyaran fins a mig matí a bona part de les comarques de Barcelona, comarques de Girona. S'estan ja obrint moltes clarianes a les comarques del sud, comarques de Ponent, i encara plourà també cap a les comarques del Pirineu, amb una cota de neu que estarà situada només per damunt dels 2.000 metres d'alçada. Ambient de plena tardor. Cal que ens abriguem avui en sortir al carrer perquè les temperatures quedaran més baixes que en jornades anteriors. Màximes al centre del dia, però com que lluirà el sol, que poden pujar ben bé fins als 20-21 graus, les més altes. Atenció també a la tramuntana que bufarà a la Costa Brava, temporal marítim, onades de més de 2 a 2 metres i mig d'alçada i també vent de mestral cap a l'extrem sud del país. Demà només hi haurà algun ruixat poc important cap a l'àrea del Pirineu, amb més sol, però amb un ambient més fred a primeres hores del matí.
Gràcies, Jordi. Una pluja que complica la circulació a les carreteres catalanes. Tornem cap al RAC. Armand Marvatlla, bon dia.
Bon dia, doncs continua la situació complicada per la vaga de Renfe, per la pluja, tot plegat porta complicacions, sobretot a la C32, a la ronda de dalt. Hi ha hagut un accident a Cornellà, en sentit Llobregat, que això talla 2 carrils
i provoca aturades a tota la ronda de Val, que va molt congestionada, de fet, des de Santa Coloma, amb 3 quilòmetres per entrar al nus de la Trinitat, tot aquest tram porta aturades en sentit Llobregat. També hi ha hagut un accident a la C58 a Ripollet, de sortida de Barcelona en sentit Terrassa, i això també provoca aturades sortint des del nus de la Trinitat. De fet, la ronda litoral ja va carregada des del Fòrum per anar cap allà. També hi ha retencions habituals des de la Verneda fins al Poblenou, amb aturades en tot aquest tram. Però vaja, també retencions de totes les vies d'entrada de Barcelona, a la C31 des de Montgat, a la C17. També tenim 10 quilòmetres de retencions entre la Metlla del Vallès i Parets. També l'AP7, que va molt carregada des de la Roca fins a Montmeló, en sentit sud, també de Santa Perpètua fins a Barberà, i també a 8-9 quilòmetres d'aturades en tots dos sentits, entre Sant Cugat i el Nus del Papiol. La C58 també, que porta 6 quilòmetres d'aturades en sentit sud a Sant Quirze, igual que hi ha retencions per entrar a Barcelona pel Llobregat, la B23 des del Nus del Papiol fins a Esplugues, també l'A2 entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà, i també hi ha retencions a la C32 i a la C31, sempre d'entrada a Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Vinga, el dèiem abans, paciència, si esteu conduint, que és un dilluns complicat per anar a treballar a aquesta hora. Mirem també què publica la premsa digital avui. Torna la iniciativa Truca a la Porta, que és un programa de la Fundació La Caixa que té l'objectiu de detectar possibles situacions de soledat no desitjada.
I torna ampliant el radi d'actuació. Després d'una primera edició en ciutats com Girona, Tortosa, Terrassa i Santa Coloma de Gramenet, amplia l'acció en noves localitats com Lleida. Ho llegim al Nació Digital.
Aquest mateix portal explica els 5 errors més comuns quan sortim a buscar bolets.
Ara que s'acosta l'època més esperada pels boletaires, està bé apuntar-se els errors més comuns, com remenar la molsa o anar a buscar bolets amb una bossa de plàstic, recollir els bolets corcats o netejar-los massa tard quan la terra ja s'ha assecat.
Atenció, el sou mig anual de tot l'estat és més baix ara que fa 20 anys.
Segons es prenen les últimes dades publicades per l'OCDE, el sou mig anual a Espanya era de 26.836 euros l'any 2000, mentre que tancament del 2020 és de 26.537 euros, un 1% inferior. Ho llegim al Vox Populi.
I anem enrere. Són 2:15 de nou i aquestes són les notícies del matí. Carles Puigdemont declara avui davant del Tribunal d'Apel·lacions de Sassa de Sardenya que haurà de decidir si obre un procés d'extradició a Espanya per l'expresident i ara eurodiputat. Puigdemont està citat a les 11 i el seu equip jurídic està convençut que Itàlia arxivarà la seva causa. A més, el Tribunal General de la Unió ha de resoldre la petició de mesures cautelars demanades per Puigdemont.
La mesura obligarà a les parts a pronunciar-se sobre què fem la immunitat de Puigdemont, que és el que ha de resoldre aquest Tribunal de Luxemburg. Això obligarà, per tant, el Parlament Europeu a pronunciar-se després que l'advocacia de l'Estat hagués assegurat que l'euroordre estava suspesa i que ara Llarena asseguri que mai ho va ordenar, com ha exposat en la documentació que ha fet arribar a la justícia italiana demanant l'extradició de Puigdemont.
Qui s'ha referit a aquesta extradició aquest cap de setmana ha estat Pablo Casado. Ho ha fet aquest diumenge assegurant que ell farà tot el possible perquè Puigdemont acabi a Espanya i jutjat al Tribunal Suprem.
Ahora que se cumplen 4 años del 1 de octubre, hicimos lo que teníamos que hacer entonces y lo haremos porque tendremos que hacerlo si ellos lo vuelven a hacer. No habrá más concesiones a nadie y además lo haremos con firmeza y con duración. Y una cosa más, traeremos a Puigdemont al Tribunal Supremo aunque tengamos que viajar hasta el último país de Europa para exigir respeto a nuestra justicia. Ya está bien de impunidad con los golpistas.
Paraules de Pablo Casado en la cluenda de la convenció del Partit Popular a València. També ha anunciat Maduro contra l'independentisme mitjançant el que ha anomenat constitucionalisme militant.
El líder dels populars ha assegurat que convertirà en delicte la convocatòria de referèndums, la rebel·lió sense violència, i prohibirà els indults als condemnats per sedició. També ha promès que eliminarà la propaganda independentista als mitjans públics, canviant la llei d'audiovisual.
Una convenció criticada i molt durament pel PSOE. Adriana Lastra assegura que la formació de Pablo Casado ha quedat ben retratada davant dels espanyols i també del món. Escoltem la vicesecretària general del PSOE.
Han dedicado su convención a anunciar que recortarán las pensiones si gobiernan, a insultar a los países hermanos de Latinoamérica, a los ecologistas, a las feministas, por supuesto, a los sindicatos, a los trabajadores y hasta al Papa. No les ha quedado nadie, no les ha quedado nadie.
Tot això al cap de setmana que ha fet 4 anys tant de l'1 d'octubre com també de l'aturada de País del dia 3 d'octubre del 2017. Aquest diumenge l'han reivindicat en una manifestació pel centre de Barcelona unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana.
Hi havia diversos actes en municipis de tot el país. La manifestació de Barcelona ha estat organitzada per l'ANC i la plataforma 3 d'octubre. Des de la Junta Directiva d'Òmnium, Xavier Antic ha demanat que no s'abandoni l'esperit de l'1 d'octubre.
Deixeu-me afegir només que només ho aconseguirem si no abandonem el llegat de l'1 i del 3 d'octubre. I per això no tolerarem que es malbarati el llegat de l'1 i del 3 d'octubre i exigim que quedi fora de les dinàmiques partidistes. La conquesta col·lectiva de l'1 i el 3 d'octubre va ser la conquesta de tot un poble.
I a Girona, una vintena de persones s'han concentrat per cremar fotos de Felip VI i una bandera espanyola per protestar contra el discurs que va fer el monarca el 3 d'octubre i que qualifiquen que anava en contra de la ciutadania de Catalunya.
Els assistents han cridat consignes en contra del rei i la repressió. També s'ha llegit un manifest on es denunciava les paraules de Felip VI i el feia responsable de la repressió dels últims anys a Catalunya.
Estem explicant des que hem arrencat el programa. Nova jornada de vaga, ja han tornat els problemes a Renfe. La companyia assegura que només estan complint el 60% dels serveis mínims, que han anul·lat 24 trens i que hi ha maquinistes que no s'han presentat a la feina.
De fet, ja s'han obert 31 expedients de maquinistes per faltes molt greus, la qual cosa suposa sancions que poden anar des de la suspensió de 5 dies de sou i feina fins a l'acomiadament. Però avui s'hauria repetit l'absentisme, tot i que Renfe ha reforçat les maneres d'enviar notificacions als treballadors. Ho ha fet per correu electrònic, burofax i de manera personal, és a dir, en mà. Avui, però, torna a haver-hi trens aturats i hi ha retards en els serveis.
I avui el preu de la llum se situarà de mitjana als 186 euros al megawatt hora. Això suposa una pujada del 67% respecte d'ahir. Marca un nou rècord, és el dilluns més car de la història, però atenció, perquè vinculat a aquest encariment, els experts preveuen pujada rècord de l'IPC fins a finals d'aquest any. De fet, calculen que podria arribar a situar-se per sobre del 5%, la qual cosa seria la taxa més alta de l'IPC del segle XXI. Perquè ens en fem una idea, el més alt fins ara va ser un 2,6% a principis de l'any 2000. Els experts atribueixen aquest encariment a l'escalada de preus de l'electricitat i també dels combustibles aquests últims mesos.
Afirmen que cal tenir en compte també els futurs efectes que tindran l'increment de preu de matèries primeres, com ara metalls derivats del plàstic, com el petroli o materials per a la construcció, que són un dels productes que l'Estat ha d'importar, ja que no és un país productor. L'economista Maria Jesús Fernández assenyala que aquesta situació fa que sigui un factor extern el que provoca l'increment de preus i que, per tant, això provoca un empobriment per tot el país.
Subir l'IPC, però no solament significa que suba l'IPC i que se reduzca la capacitat adquisitiva dels hogares, significa també que se reducen, que augmenten los costes para las empresas y se reducen los márgenes empresariales. Es decir, todo el mundo, la tarta se reduce, la economía, la tarta se reduce y por lo tanto la porción que cada uno recibe pues se reduce. Y si queremos, si hay un grupo que quiera mantener su porción igual que la que tenía antes, pues será a costa de reducir todavía más la porción del resto, ¿no?
Una part del con principal del volcà de Cumbre Vieja s'ha esfondrat després que ho fes també un dels cons secundaris. La conseqüència és que ara surt més lava i més fluida d'aquest volcà de la Palma que amenaça més poblacions. Pedro Sánchez s'hi ha desplaçat per tercera vegada i ha anunciat un nou paquet d'ajudes per la reconstrucció de la Palma.
El próximo martes el Consejo de Ministros va a aprobar un paquete de medidas muy potente, muy potente desde el punto de vista de la reconstrucción de infraestructuras, de la respuesta al problema del suministro del agua, también de empleo, también de agricultura, también desde el punto de vista del sector turístico, también desde el punto de vista de los beneficios fiscales.
El pla de reconstrucció serà de 206 milions d'euros.
Ja fa dues setmanes que el volcà de la Palma es va activar i encara continua en erupció. La lava ja ha cobert més de 400 hectàrees de terreny i ha destruït més de 1.000 edificis, la majoria d'ells habitatges. El govern canari recomana a les persones de l'illa que utilitzin mascaretes i protecció pels ulls.
600 espanyols i 35 líders mundials tenen o han tingut diners en paradisos fiscals, ho revela una investigació publicada avui per El País, que anomenen els papers de Pandora. Pep Guardiola i Julio Iglesias hi apareixen. En el cas de Guardiola, mentre va ser entrenador del Barça, va tenir un compte corrent a Andorra que hauria regularitzat el 2012 amb l'amnistia fiscal de Montoro, quan governava Mariano Rajoy. Als papers de Pandora també hi ha molts noms rellevants internacionalment, com Vladimir Putin, Tony Blair, el rei de Jordània, Shakira o Elton John.
És una investigació feta per més de 600 periodistes de 117 països diferents. La diferència amb la primera entrega dels papers de Panamà, que només havien analitzat un sol bufet d'advocats, és que en aquesta ocasió han obtingut pràcticament 12 milions de documents de 14 despatxos diferents especialitzats en crear societats en paradisos fiscals.
La iniciativa Benvinguts a Pagès ha tancat aquest cap de setmana amb 32.000 visitants. La Festa de la Pagesia Catalana ha recuperat la presencialitat i s'ha omplert de públic per tot el país. La coordinadora d'aquest esdeveniment, Montserrat Costa Freda, assegura que, malgrat les restriccions, aquest cap de setmana ha estat tot un èxit.
Com a organització, valorem molt positivament aquestes més de 32.000 persones que han viscut l'experiència de Benvinguts a Pagès la Festa aquest cap de setmana a Catalunya. Hem de tenir en compte que veníem d'una edició l'any passat, el 2020, on no vam poder celebrar el Benvinguts a Pagès la Festa de manera presencial. Ens hem pogut adaptar amb naturalitat a la situació de pandèmia, a l'obligatorietat de reservar prèviament, i això el públic ho ha rebut molt bé.
En aquesta sisena edició, les comarques on hi ha hagut més afluència han estat les més properes a l'àrea metropolitana. La majoria d'explotacions agroalimentàries del Bages, l'Anoia, Osona, el Berguedà i el Maresme han esgotat les reserves en totes les visites programades tant dissabte com diumenge. En aquest esdeveniment de la pagesia catalana hi han participat 150 explotacions agràries, 200 restaurants i 200 allotjaments.
Això en un cap de setmana en què ha tancat també la Fira de Sant Miquel ha tingut 100.000 visitants, en estat 30.000 persones menys que en la seva última edició presencial ara fa 2 anys, però el balanç que n'ha fet l'organització també ha estat positiu.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Anem als esports. L'Espanyol sorprèn i guanya el Real Madrid per 2-1.
L'Espanyol ha començat guanyant amb un gol de Raúl de Tomás al minut 17, que ha mantingut el marcador 1-0 fins al descans, quan només havien passat 15 minuts de la segona part. Aleix Vidal ha firmat el segon gol dels pericos. Benzema ha retallat distàncies al minut 71, però això no ha estat suficient i la victòria ha estat pel conjunt blanquiblau, que s'ha situat 13 a la classificació amb 9 punts. L'entrenador Vicente Moreno s'ha mostrat content per la victòria, però ha demanat tranquil·litat i tocar de peus a terra.
Que té molt de valor la victòria, perquè també sabem que a la nostra gent li fa il·lusió el poder guanyar un equip com el Madrid. Els propis jugadors jo crec que també, perquè no és algo que s'aconseguís tots els dies, i ahí estan les estadístiques. Però a partir d'ahí no deixen de ser 3 punts. Sabem que no han aconseguit res i que n'hi ha que seguir sumant, si no queda altra.
Tot i aquesta derrota, el Real Madrid segueix líder amb els mateixos punts, això sí, que l'Atlético de Madrid, que dissabte va guanyar el Barça.
De fet, malgrat la derrota blaugrana, ha canviat l'equip a la 9a posició, Koeman segueix sent entrenador del Barça. Joan Laporta va sortir dissabte al migdia dient que el tècnic neerlandès continuaria entrenant al Barça fos quin fos el resultat del partit.
I a la Lliga ACB el Barça ha obtingut el seu quart triomf en 4 partits, ha guanyat el Bilbao 84-68.
El primer quart ha estat molt igualat, però a partir del segon els blaugranes han accelerat. Nicola Mirotic ha fet 14 punts en només 15 minuts i Rokas Jokubaitis 22. Aquesta victòria manté el Barça primer a la classificació.
La penya no ha tingut tanta sort i ha caigut en la seva segona visita davant del Gran Canària 84-71.
Tot i anar guanyant el primer quart, els badalonins no han pogut evitar la reacció dels canaris ni amb l'actuació estel·lar de Guillem Vives, que va sumar ell sol 20 punts. Aquesta nit també ha jugat el bàsquet Manresa, que ha guanyat 74-67 al Baskonia.
En motor, Marc Márquez s'ha emportat el Gran Premi de les Amèriques de MotoGP.
El català aconsegueix la segona victòria d'aquesta temporada després de dominar la cursa des de l'inici, tot i començar en tercera posició. Quartararo ha estat segon i Bagnaia tercer. Joan Mir ha estat 8è, Pol Espargaró 10è i Àlex Márquez 12è. Àlex Espargaró no ha pogut acabar la cursa després de patir una caiguda quan anava 12è.
I encara un apunt d'hoquei patins. El Barça es col·loca líder en solitari després després de vèncer a la pista del Reus.
Els blaugranes han signat un 3-8 gràcies a les dianes de Pau Bargalló i Joao Rodríguez en dues ocasions i de Matías Pascual, Ignacio Lavar, Helder Núñez i Nil Roca. Tot això en un partit que el Reus va començar guanyant i que va aconseguir empatar en dues ocasions.
Gràcies, Xavi. D'aquí a 10 minuts arribarem al punt de les 9 del matí. Fem una pausa breu, molt breu, per la publicitat i en tornar El Sertadi en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Ràdio Estel. Escoltant. Veient. Sentiràs.
En directe al matí a Ràdio Estel, acostant-nos al punt de les 9 del matí, hora, per cert, en la qual en principi hauria d'acabar aquesta jornada de vaga convocada a Renfe, com a mínim pel que fa al matí, i esperem que a poc vagi tornant la normalitat en aquest servei de Rodalies, tenint en compte que torna a ser un matí complicat, a més un matí amb pluja, i per tant aquells que han volgut estalviar-se els problemes a Renfe han acabat agafant el volant. I déu-n'hi-do també com està costant entrar a la ciutat de Barcelona. Això ens ha ocupat des que hem arrencat el programa. Ara tenim, evidentment, la mirada clavada en el que ha de passar a Sardenya a partir de les 11 del matí. Aquesta declaració de l'expresident Carles Puigdemont, ara eurodiputat al Parlament de Catalunya, que ha de comparèixer davant de la justícia italiana perquè l'acord d'apel·lacions de Sàsser té damunt de la taula aquesta petició del Tribunal Suprem, del jutge Llarena, d'extradir l'eurodiputat Carles Puigdemont perquè sigui jutjat a Espanya i, per tant, estarem pendents del que vagi passant a Itàlia. Això serà a les 11 del matí a Sardenya. Aquí podem saludar, ara que falten 7 minuts per arribar al punt de les 9, és a El Sertadi, que és vicepresidenta, portaveu de Junts per Catalunya, diputada de Junts per Catalunya i la líder d'aquesta formació a l'Ajuntament de Barcelona. Senyora Artadi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí al matí a Ràdio Estel. Estem explicant, des que hem arrencat el programa, que les informacions que ens arriben per part de l'equip jurídic del president Puigdemont, de l'eurodiputat Puigdemont, és que avui tot anirà bé a Sardenya. És el convenciment que tenen, que aquesta compareixença davant de la justícia italiana acabarà amb Puigdemont lliure una altra vegada i sense extradició.
Era el convenciment des del dijous la setmana passada, quan el president Puigdemont és retingut i posteriorment detingut a l'aeroport de l'Alguer. Ja en el seu primer moment, evidentment, vam parlar amb els advocats i des del primer moment, quan encara hi havia tota aquella incertesa i tota la tensió i preocupació raonable al voltant de la detenció, els mateixos advocats ja teníem tota la confiança basada no només en tota la feina feta en aquests gairebé 4 anys, però sobretot basada en la resolució del Tribunal General de la Unió Europea i, per tant, seguim amb aquesta línia de treball. És la nostra línia de treball, però també és la línia de treball de les institucions europees. I en aquest sentit vam veure com en qüestió de 24 hores es resolia en aquell moment, com el mateix justícia italiana li permetia al president Puigdemont avui, si volia, declarar de manera telemàtica. Tanmateix, a mi em sembla que la decisió del president Puigdemont i ha anat acompanyat també del conseller Toni Comín i de la consellera Clara Ponsatí d'anar-hi tots tres fins a Itàlia, de seguir posant, no?, en evidència l'actitud de la justícia espanyola i de les institucions espanyoles, crec que avui és molt encertada, és molt valenta, dins de tota la confiança que evidentment tenim en l'equip jurídic. No deixa de ser una situació valenta que hi siguin tots tres allí, i avui estem convençuts que ara declaració a les 11, roda de premsa a la tarda i anirà tot bé.
El president Puigdemont, vostè ho deia, hi ha anat acompanyat de Toni Comín i de Clara Ponsatí. S'han demanat una sèrie de mesures cautelars, que no cautelaríssimes, al Tribunal de Luxemburg, que obligarà a que el Parlament Europeu s'hagi de pronunciar una altra vegada sobre la immunitat que en el seu dia va decidir que retirava. Per què volen que hi hagi aquest posicionament del Parlament?
En el seu moment, el Tribunal General de la Unió Europea diu que no calen aquestes mesures perquè el govern espanyol, a través de la seva representant, a través de l'advocada de l'Estat espanyol, transmet que les euroordres no estan en vigor. En aquest sentit, un cop les euroordres no estaven en vigor, en teoria, doncs el Tribunal General de la Unió Europea diu, doncs, que no li calen aquestes mesures. Tanmateix, en la mateixa resolució ja apunten que si la situació canvies, com sembla que ha canviat, o com sembla que en aquell moment el govern espanyol va mentir al Tribunal General de la Unió Europea, que s'havia d'obrir el procés i que aleshores donaven peu a que hi haguessin aquestes mesures cautelars. Les mesures cautelars no s'han demanat per avui, diguem-ne, perquè ja es van demanar a finals de la setmana, per tant no afecten avui en el viatge que fan tots tres a Itàlia, però sí que de cara a futur és un element que hem de tenir a sobre de la taula, en tenir en quant allò que declara l'Estat espanyol a través de l'advocada de l'Estat és mentida i aquestes euroordres sembla que segueixen en vigor i que per això actua la policia italiana fa escassos 10 dies.
Creu que el Parlament Europeu canviarà el seu posicionament sobre la retirada de la immunitat a Carles Puigdemont? Ho dic perquè vostè fa aquesta referència al que l'advocacia de l'Estat planteja al Tribunal General de la Unió Europea, però quan el Parlament Europeu li aixeca la immunitat a Puigdemont, ho fa sabent que l'euroordre està activa, i malgrat saber que està activa, li retira la immunitat.
Crec que aquí moltes coses van canviant dia a dia, és a dir, la internacionalització del procés català és un camí llarg, és un camí que hem vist com ha anat canviant l'opinió pública, l'opinió publicada i també el posicionament polític dels diferents països a mida que hem anat passant per diferents estadis, diguem-ne. Poso l'exemple que jo crec que va ser claríssim. Alemanya no era un país on el cas català fos molt conegut i dintre del que era conegut no era un país molt proper a la nostra situació. Tanmateix, un cop detenen el president Puigdemont i el fan entrar a presó, a Alemanya la situació canvia radicalment i això també ho estem veient a Itàlia. I per tant, mica en mica, aquestes maneres de fer del jutge Llarena, aquestes maneres de fer del govern espanyol i aquestes maneres de fer de tot el que representa l'Estat espanyol i ara, en el cas aquest gravíssim de mentir a les institucions europees i, per tant, saltar-se el principi de confiança mútua, de respecte entre les institucions, és un pas més en la imatge que està donant, molt lamentable, de la justícia espanyola, on cada un dels països que ha intentat interferir, ha intentat anar en contra de l'exili català, cada vegada ha tingut un revers i cada vegada aquest és més gran. I, per tant, aquesta actitud que té no només el jutge Llarena, però tots els que van col·laborar amb ell amb la detenció a l'Alguer ara fa 10 dies, el que fan és posar més en valor tot allò que nosaltres fa 4 anys diem, que la justícia espanyola no actua correctament, que són perseguits polítics, que el judici en el Suprem va ser un judici amb presos polítics i, per tant, segueixen aportant més informació i